Notícies Vespre. Karen Madrid.
Reforça la campanya de vacunació a la ciutat i a la seva àrea de referència. L'objectiu, arribar al 85% de la població protegida contra el coronavirus abans de començar el curs. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Taulí amplia el seu punt de vacunació sense cita prèvia fins al 6 d'octubre i el centre cívic de Can Puiggener assumeix aquest mateix paper demà i divendres. D'altra banda, el campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona aquesta tarda s'ha posat en marxa un nou punt de vacunació sense hora. La seva responsable, Susana Mesa, assegura que estan preparats per assumir la franja que no arriba al Taulí.
Intentarem apropar-nos a tota la població d'estudiants que hi ha aquí a l'Autònoma, però no només són parts d'estudiants, sinó que si hi ha veïns, si hi ha treballadors, si hi ha acompanyants, si hi ha gent que viu a la vora i vol apropar-se, nosaltres no tenim cap problema. Vacunarem a partir de 12 anys, fins a la franja d'edat, però nosaltres el que volem és sobretot a edat de 12 a 39 anys, que és la que creiem que falta una miqueta per arribar a la vacunació.
Tot plegat el dia que hem sabut que hi haurà tercera dosi per les persones immunodeprimides.
Els negocis de Sabadell, la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes evolucionen positivament després del sotrac que ha suposat la pandèmia.
Segons l'enquesta del clima empresarial, també hi ha bones perspectives de cara al segon semestre del 2021. Tot plegat, malgrat que encara hi ha sectors que s'han enfrontat amb crisis, com la dels subministraments de les matèries primeres del metall. Altres negocis, com el mercat de la Creu Alta, es fixen reptes de creixement com el d'augmentar el nombre de paradistes.
I en esports, el Sabadell ha presentat avui els dos nous davanters arlequinats.
Són Toni Gavarre i Àlex Aizpuru Caixa, que tenen el repte de solucionar la falta de gol de l'equip en aquestes dues primeres jornades de Lliga. Caixa va debutar en l'últim partit i Gavarre podria reaparèixer dissabte al Coi o diumenge de la setmana següent contra el Barcelona B.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada a aquesta hora a les carreteres més properes a Sabadell. A la C58, 6 quilòmetres de retencions al seu pas per Montcada en sentit Barcelona i un quilòmetre en sentit Manresa. Al mateix municipi, però ja a la C33, trobem 3 quilòmetres de congestió en sentit sud. A la B30, 3 quilòmetres de retencions al seu pas per Cerdanyola en sentit sud i un altre a l'altura de Barberà, en els dos casos per accedir a l'autopista del Vallès. A la P7, trobem 3 quilòmetres d'aturades al seu pas per Sant Cugat arran del tall d'un carril en sentit sud.
El temps.
Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, un grau menys que ahir a aquesta hora. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Canviarà el temps? Li preguntem a l'Oriol Rodríguez. Bona tarda.
Bon dia. Encara mantenim la presència d'alguns núvols a punts del litoral, a punts del quadrant nord-est, però ja amb força estones de sol a bona part del territori català. I a hores d'ara, amb una temperatura suau de 28, 29, 30 graus a molts indrets del país, amb una temperatura, això sí, més suau a sectors del Pirineu. Serà durant les properes hores, sobretot a partir de migdia, quan començaran a créixer nuvolades en punts del litoral, també a la zona del Pirineu i del Prepirineu, i atenció perquè serà aquí on s'esperen els ruixats més intensos durant la tarda i fins i tot de cara al final del dia. Alguns d'aquests ruixats podran caure amb intensitat i, a més, anar acompanyats de tempesta o pedra. Cal destacar que, a més, de cara al final del dia, també s'iniciaran la precipitació a punts del quadrant nord-est i aquesta ha d'anar, a més, durant la jornada de demà i, a més, des que el Servei Meteorològic de Catalunya també s'han activat avisos al respecte. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell i la seva àrea de referència reforcen la campanya de vacunació per fer créixer el nombre d'immunitzats quan falten 5 dies per l'inici del curs escolar. L'objectiu és arribar entre el 85 i el 90% de persones protegides contra el coronavirus en un moment en què la ciutat just s'acaba d'assolir el 70%, amb 155.245 persones amb la pauta completa.
D'una banda, l'Hospital de Sabadell ha ampliat el seu punt d'immunització sense cita prèvia fins al 6 d'octubre a la carpa situada al porxo de l'edifici Taulí. Amb tot, avui, els dies 15, 22 i 29 de setembre i el 6 d'octubre, els majors de 40 anys podran rebre l'única dosi de Janssen en aquest punt de la ciutat en horari de matí. D'altra banda, aquest dijous i divendres, els veïns de Can Puiggener podran vacunar-se sense cita prèvia al centre cívic del barri.
A més, avui s'ha posat en marxa un nou punt de vacunació sense cita prèvia al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona de Bellaterra.
Des del punt de la plaça cívica es preveu subministrar unes 500 dosis setmanals de Pfizer, tant estudiants com a personal de la universitat i veïns de la zona, en horari de tarda, de dilluns a dijous, de matí dels divendres. El responsable del punt de vacunació, Susana Mesa, ha assegurat que volen arribar al col·lectiu de població que no arriba al taulí.
Intentem apropar-nos a totes les franges que estem intentant augmentar la vacunació, perquè és molt important arribar amb 85-90 amb la variant Delta, sobretot abans que... La idea seria, abans que comencés la setmana que ve, el curs escolar. Però això esperem que s'animin i que vinguin a veure'ns i es vacunin.
Tot plegat arriba quan a la ciutat els indicadors epidemiològics han empitjorat en les últimes 24 hores. El risc de rebrot ha pujat 7 punts fins al 113 i la velocitat de contagi 7 centèsimes fins al 0,77. La incidència acumulada 7 dies, per contra, es troba als 55 casos per cada 100.000 habitants.
Fora de Sabadell, avui la Comissió de Salut Pública del Govern espanyol ha donat llum verda a la tercera dosi de la vacuna en persones en situació d'immunosupressió greu. Es calcula que a Catalunya se'n beneficiaran 15.000 persones.
En paral·lel, des del Departament de Salut asseguren estar estudiant amb l'executiu espanyol totes les possibilitats per augmentar la vacunació, incloent el passaport Covid.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Els empresaris de Sabadell, la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes confirmen l'evolució positiva del segon semestre del 2021 i tenen bones expectatives de cara a finals d'any. El comerç és el sector que més ràpidament s'ha recuperat, però els serveis i la indústria segueixen el mateix camí. En termes generals, la confiança dels empresaris es troba a nivells semblants a abans de la pandèmia.
Sí, de fet, la confiança pel tercer trimestre de l'any augmenta prop d'un 10% respecte a l'anterior i prou d'un 50% en comparació amb l'any passat. Pel que fa a la valoració del segon trimestre de l'any, més de la meitat dels empresaris diuen que han mantingut el nivell de negoci, mentre que un 26% expressen que han anat a l'alça. Tot plegat s'emmarca en un cercle virtuós que reactiva l'economia. Ho explica Josep Milà, secretari tècnic del CIESC.
Generar confiança, generar ocupació en el món laboral també de retruc vol dir generar activitat comercial i en el fons és retornar a la normalitat també en el consum, també amb les inversions, etc. I aquest conjunt de factors, consum, inversió, confiança, expectatives, són el motor de l'economia d'aquí, no? De Sabadell i de l'àmbit de la Riera de Caldes i de tota la conca del Ripoll.
El millor és que les previsions pels pròxims mesos són semblants a les del segon trimestre, estabilitat o crescuda dels negocis. A més, l'ocupació també es manté i les exportacions comencen a pujar.
Comproveu com ho viuen els diferents sectors de la ciutat. Des del Centre Metal·lúrgic demanen la convocatòria de la taula pel Pacte Nacional per la Indústria davant l'imminent crisi de subministrament de matèries primeres al sector a la tardor.
La cita podria servir per assegurar que fons com els Next Generation arribin al 100%, cosa que, segons Alicia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic i membre de la Junta de Govern de la Unió Patronal Metal·lúrgica, no passa ni de bon tros.
Hi ha molts recursos que estan previst que ens arribin fins en els propers no mesos, sinó anys. I no perdem de vista que fins ara tots els fons europeus que hem anat tenint any rere any, Espanya només ha sabut gestionar al voltant d'un 30% dels mateixos. Molts d'ells s'han quedat pel camí o no s'han gestionat per negligència, per deficiència, perquè no interessava.
Des de l'últim trimestre de 2020, els increments de producció anaven massa ràpid pel que fa a l'arribada de l'acer, que ha pujat de preu estratosfèricament. Cal afegir també l'escassedat de semiconductors i microxips. El subministre depèn de no més de 3 fabricants asiàtics. La Xina i els Estats Units estan acaparant molta matèria primera. L'escenari no millorarà a un curt termini. Des del sector demanen que les empreses de crèdit contemplin aquest escenari per flexibilitzar els criteris per concedir-ne. Les contribucions públiques podrien ajudar a emmagatzemar matèria primera, un fet que a nivell europeu ja s'està plantejant.
Per contra, el mercat de la Creu Alta s'ha fixat un doble repte per al futur més immediat. D'una banda, augmentar el nombre de paradistes que hi operen i de l'altra, fer el salt definitiu cap a la digitalització. Així ho han apuntat els responsables de les instal·lacions al programa Al Matí.
El mercat de la Creu Alta, inaugurat l'any 1966, actualment té 19 parades en funcionament, una xifra que per la junta de l'establiment es queda curta. Per això ja treballen en la incorporació de negocis nous, entre els quals hi ha una drogueria i un forn de pub. El president del mercat, Carlos Laguarda, ha admès dificultats per aconseguir-ho i ha assenyalat una possible raó.
Jo crec que una de les coses que passa que el mercat aquest només obre pel dematí. I els forners, avui en dia, a part de forners, la majoria tenen forners, són forners i a part munten cafeteries. I jo reconec que potser no els hi és atractiu així, saps?
En paral·lel, les instal·lacions avancen cap a la digitalització. Entre les accions que ja s'han començat a implementar, hi ha que els clients es puguin comunicar amb la parada de confiança a través de WhatsApp. El pas següent serà sumar-se a la plataforma de venda en línia creada per l'Ajuntament aquest mateix any. Mònica Ruiz és cap de màrqueting i comunicació del mercat.
Aquesta aplicació del que es tracta és una mica facilitar-li al client els horaris de feina. Al final el mercat té uns horaris i moltes vegades volem producte de qualitat i producte fresc, però no arribem a l'horari de mercat. Llavors, bueno, donar aquesta opció de que puguin comprar-ho a través de la plataforma online, que estamos en ello, com s'acostuma a dir, i que hi hagi o entrega a domicili o punt de recollida, que ens agradaria molt fer un pick-up, de manera que tu poguessis venir al mercat i recollir la teva comanda. Estem parlant de cara a l'any vinent, per això.
Ruiz ha afegit que el mercat és un element cohesionador del barri que ajuda a fer comunitat. Per això també tenen previst establir algun tipus de col·laboració amb entitats socials de la ciutat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
L'Ajuntament transformarà l'entorn de l'escola Pau Casals amb un projecte d'usi europeu pressupostat en 591.000 euros. Els treballs que ja han començat tenen una previsió de 6 mesos i pacificaran l'espai exterior pel centre amb els carrers Mauritània i d'Atalanta al barri de la Concòrdia. Aquesta tarda, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, i la tinenta d'alcaldessa i regidora de districte, Marta Morell, han presentat els treballs. En aquesta presentació hi havia el nostre company Aleix Graell. Bona tarda, què han dit?
Bona tarda, Karen. Tant la socialista com la regidora no adscrita Morell han definit aquestes obres com esperades pel barri. I què és el que s'hi farà? En una primera fase, als carrers de Mauritània serà plataforma única i el d'Atlanta guanyarà un espai pels vianants amb arbrat i nou mobiliari urbà, a més d'una font pública. Marta Ferrés, alcaldessa.
Malgrat la Covid, un dels objectius doncs, que teníem com, i que tenim com a govern era posar en marxa la ciutat, poder invertir doncs a tot Sabadell i començar a millorar de forma molt, molt intensiva a tots els espais públics de la ciutat. Hem estat durant molts anys en una ciutat, doncs tot el nostre punt de vista doncs, no es feia les inversions que calia, no? Una ciutat que calia anar-la pacificant, que calia anar-la tornant més verda, una ciutat doncs que teníem molt gris i, per tant, que hem de començar a donar-li la volta. No?
El projecte inclou una segona fase, encara no en execució, que transformarà també el petit parc que hi ha entre els carrers Mauritània i la Via Aurèlia, amb la renovació de les escales i la construcció d'un parc infantil. Per Ferrés, aquesta acció concreta el procés participatiu obert durant el mandat anterior.
El govern anterior el que vam fer és un procés participatiu que hi havia 100.000 euros, per tant, si no recordo malament, em sembla que era aquest l'import que hi havia, i per tant això no arribava absolutament per res, 100.000 euros que a més mai es van arribar a executar, per tant, que això que sempre diem, no només es tracta de participar, sinó que després s'ha de poder dibuixar, s'ha de poder tramitar, perquè no només és dibuixar, s'ha de tramitar l'expedient, i després s'han d'aconseguir els diners, perquè si no, òbviament, tampoc no són una realitat. No? Aquest projecte finalment ha acabat costant 600.000 euros, que és el que es necessitava, és a dir, no 100.000, se'n necessitaven 600.000, i per tant el que s'ha fet és tota la tramitació perquè enteníem doncs, que, òbviament, no podem deixar projectes a mitges.
Una transformació que serà ben rebuda des de l'AMPA del CEI Pau Casals, ja que ens han comentat que, sobretot, es guanyarà seguretat, malgrat que en un temps la maquinària i els operaris provoquin algunes molèsties.
Oportunitats per tornar als estudis o per aprendre a llegir i escriure. Aquestes són algunes de les tasques de les escoles d'adults. Avui, coincidint amb el Dia Mundial de l'Alfabetització, el programa Al Matí ha convidat Gemma Fontanet, directora del Centre de Formació d'Adults de Can Rull. Per la directora, aquests centres necessiten més suport, però ofereixen una formació a 300 alumnes cada curs.
Durant l'entrevista, Fontanet ha explicat que el perfil dels alumnes ha canviat durant els últims anys, de sobretot dones d'altres regions de l'Estat a nouvinguts d'àrees del Marroc o l'Àfrica subsahariana. Tot i això, apunta l'objectiu dels alumnes.
El seu objectiu principal i la seva motivació amb moltes persones és el poder obtindre el certificat d'arrelament de 45 hores, que un cop han fet 45 hores amb nosaltres, el poden obtindre per començar els tràmits per al certificat d'arrelament. Però després, moltes d'elles es queden perquè volen continuar aprenent, on veuen que la utilitat que té el venir a l'escola d'adults i el poder integrar-se millor en la societat que els ha acollit, i continuen amb nosaltres.
Per això la directora anima a qui vulgui atendre cursos de català, anglès, tecnologia o preparar-se a proves d'accés a la universitat o la formació professional a mirar-se els cursos que s'ofereixen.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La demanda de llet materna del Banc de Llet ha arribat a rècords històrics aquest estiu, una situació que, sumada a la reducció de donants de cada estiu, fa que les reserves de llet materna es trobin al mínim.
Per això l'entitat fa una crida perquè les mares que han marxat de vacances reactivin la donació i que s'hi apuntin donant noves. La responsable de l'entitat, Vanessa Pleguezuelos, ha explicat el que fer com fer-se donant.
Tenim 21 centres de selecció distribuïts a Catalunya, per tant, si no saben quins centres han de dirigir, doncs ens poden trucar al telèfon d'atenció a la donant del Banc de Llet. Llavors fan una entrevista mèdica, es treuen unes mostres per fer una analítica i se li dona el kit de la donant. Al cap d'uns dies la truquem, li donem la benvinguda i ja tota la donació la pot fer des de casa i nosaltres li passem a recollir la llet quan ja se l'hagi estret al cap de 4 setmanes.
Les úniques condicions són que faci menys d'un any al part, tenir un bon estat de salut i no ser fumadora. Si esteu interessades, podeu visitar el web del Banc de Llet.
Avui també és notícia
que l'Ajuntament de Montcada i Reixac ha presentat a la sala del contenciós del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya la demanda d'execució de la sentència que el desembre del 2019 anul·lava les diferents autoritzacions ambientals concedida a la cimentera Lafarge els últims anys.
La sentència es ferma des del passat mes d'abril, un cop el Tribunal Suprem va tombar tots els recursos interposats per la Generalitat i per l'empresa. Sense autorització per funcionar, però, l'empresa continua activa.
Els Mossos d'Esquadra detenen dos joves com a presumptes autors d'un robatori amb força a l'interior d'una casa de Terrassa.
Els lladres van entrar forçant una finestra d'un domicili del carrer Castellbisbal. Els agents van rebre l'avís a les 8 del matí de diumenge i van trobar-ho tot regirat. També algunes eines que haurien utilitzat per forçar l'accés.
La gent té molta por a determinades edats de canviar de vida. Si senten alguna cosa, s'ho saben matar.
Així de contundent s'ha mostrat l'escriptora sabadellenca Montse Barderi al programa Al Matí, on ha presentat la seva nova novel·la La vida autèntica, publicada per Columna Edicions.
Diu Sergi Pàmies que aquesta obra ha enriquit emocionalment la part de vodevil que tenia Cyrano de Bergerac, un text de digestió lenta que gesta en un dinar amb l'editora de Barderi, a qui agraeix el fet de no deixar-la caure en crisis creatives. La sabadellenca assegura que ha escrit cartes per tothom.
A mi, per exemple, que m'agradaven les noies, no podia dir ningú, no podia fer cartes d'amor a noies, però en canvi venia algun noi i em deia, aquesta noia que m'agrada tant, fes-me una carta d'amor. I a mi potser era la noia que m'agradava, i li feia la carta al noi. I la noia, quan la rebia, diu, estic molt emocionada, he rebut aquesta carta. Jo, diu, l'he de contestar, m'ajudes a contestar, i jo feia la carta per ell. I després aquesta experiència que he viscut sovint, perquè he fet cartes per tothom, vull dir, per demanar un augment de sou, per fer perdonar infidelitat a gent, per convèncer uns pares que deixin estudiar una criatura, o sigui, però fent-me passar pels altres, eh?
La novel·la incorpora la pandèmia i conté un capítol de teoria de l'art. Barderi creu que amb aquesta obra ha trobat la seva estructura de veu i confia en repetir el format. La por a la mort, la maternitat i l'autoconvenciment amaren la història. L'escriptora reivindica la sapiosexualitat enfront les xarxes socials que fomenten l'addicció i ens roben el temps.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Renovar el Consell General del Poder Judicial és imprescindible perquè les seves funcions no siguin desprestigiades de cara a la ciutadania. Així ho consideren des de Jutges per la Democràcia, que reclamen la renovació immediata de l'organisme després de més de 3 anys en funcions.
La portaveu de Jutges per la Democràcia, Maria del Prado Escoda Merino, assegura que la ciutadania deixa de confiar en les resolucions judicials quan hi ha una imatge de control per part de l'àmbit polític. De fet, si el Consell es renovés ara, tindria majoria socialista i no conservadora com fins ara. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Escoda Merino s'ha mostrat contundent.
També perquè si aquesta funció tingui valor i la gent la compleixi i ens cregui, se l'ha de creure, realment ha de creure en la independència de la nostra funció. I quan succeeixen aquestes circumstàncies en què es posa en dubte, perquè al final acaba provocant que es posi en dubte la nostra independència, a certa manera és tirar per terra el nostre esforç diari. l'esforç de molts anys d'estudi i l'esforç de cada dia a la nostra feina.
Amb tot, Skoda Merino fa aquesta reclamació a les forces polítiques.
Arriba a acords tots, majoritaris, minoritaris, tots els colors polítics del Parlament haurien d'arribar a acord per a designar una sèrie de vocals dins d'unes llistes, dins d'unes persones que compleixin una sèrie de requisits. Aquesta seria la primera manera. El problema és que aquesta via, que és la constitucional, no l'estan complint, o sigui, no estan complint el mandat constitucional.
Des de Jutges per la Democràcia consideren que no es podrà abordar un debat sobre el sistema de designació de jutges fins que resolgui la situació de provisionalitat del Consell General del Poder Judicial.
Fora de Sabadell i la comarca.
Comencem amb una notícia d'última hora. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha anunciat que Aena renuncia a impulsar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. En una compareixença per sorpresa a 6:45 de la tarda, Sánchez ho ha atribuït a la falta de suport per part de la Generalitat, que és qui té les competències per donar els permisos per posar en marxa aquesta obra. Cal recordar que el pla d'Aena passava per ampliar una de les pistes de l'aeroport ocupant espai natural protegit, amb el compromís de compensar-ho amb altres espais equivalents. D'altra banda, Pimec veu incongruent que el govern mantingui tancat l'oci nocturn i apliqui restriccions horàries i d'aforament a la restauració, el comerç, el turisme o la cultura.
Des de la patronal consideren que no té sentit mantenir aquestes restriccions quan s'ha deixat de limitar les reunions familiars o l'assistència a actes i cerimònies. Amb tot, demana reobrir els sectors que segueixen tancats i flexibilitzar les mesures que encara s'apliquen en altres, perquè asseguren és possible tornar a l'activitat total de manera regulada i segura.
La Fiscalia recorre el tercer grau de l'exdirector financer del Palau de la Música, Jordi Montull.
Estava condemnat a 7 anys i mig de presó, però divendres passat va sortir-ne després d'estar-s'hi 14 mesos. També està en semillibertat Daniel Osàcar, extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya, condemnat a 3 anys i mig per blanqueig de capital i tràfic d'influències. Pel que fa a Fèlix Millet, que va ser president del Palau, continua en segon grau.
I comença el judici pels atemptats del 13 de novembre del 2015 a París.
El procés contra la vintena d'acusats durarà 9 mesos i la decisió del tribunal es preveu al maig de l'any que ve. Els atacs a la sala Bataclan i diverses terrasses de la capital francesa van suposar la mort de 130 persones. També van resultar-ne ferides 400.
Esports.
Junts, tornarem! La primera és bona, arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol, gol, gol! Festa soci del Centre d'Esports Sabadell des de 95 euros. Viu l'adrenalina arlequinada, una temporada amb 38 jornades contra els millors equips. T'esperem a la nova Creu Alta. A 5 euros al partit. Viu el futbol, viu el Sabadell. Junts, tornarem!
El Centre d'Esports Sabadell ha presentat avui els dos principals encarregats de fer gol aquesta temporada.
No es presión, es pues nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, ¿no? Al final es que el equipo genere y que pues nosotros podamos meterlas, pero eso, lo que te digo, que yo creo que tanto él como yo vamos a hacer goles y no dentro de mucho.
Lo importante es que el equipo genere, que juguemos bien, y yo creo que siguiendo la línea que estamos siguiendo, pues yo creo que los goles llegarán, tanto de él como yo.
Àlex Aizpuru Caixa i Toni Gavarre, els dos davanters nouvinguts, han d'ajudar a corregir un dels principals dèficits de l'equip en l'estrena a la primera ref, la manca de punteria. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen. De moment, en 180 minuts disputats, el Sabadell ha estat incapaç de marcar, si bé és cert que tampoc li han generat massa perill en contra. Davant la Balona, Caixa va estar a punt d'obrir la llauna als 10 minuts de debutar amb la samarreta arlequinada. Avui ha recordat aquesta ocasió en què la pilota va tocar tots dos pals.
Salí del campo con esa sensación de que, joder, fue una pena que fuera el balón por la línea y que no entrase por lo menos un centímetro más y que bueno, al final empatásemos. La verdad que hubiera sido muy bonito para mí, pues, debutar con gol y encima, pues, poder haber ganado el partido.
Gavarre, per la seva part, va arribar abans que Caixa, però els dos dies es va lesionar el genoll en l'amistós contra el Villarreal B. Inicialment, el davanter aragonès havia d'estar 8 setmanes de baixa, però ha retallat terminis i s'ha reincorporat amb el grup un mes després d'aquest contratemps. Tot i això, no sap si reapareixerà dissabte al Coll o bé en el pròxim partit a casa contra el Barça B.
Yo, cuando me diga el doctor, como has dicho, recortando plazos, ya estoy con el grupo. Cuando me diga el míster y el doctor que, bueno, cuando ellos consideren que tengo que entrar en la convocatoria, entraré. Yo estoy disponible desde ya, ¿sabes? Pero bueno, ellos deciden, así que lo que me digan.
Tots dos han estat acompanyats durant la presentació pel director esportiu José Manzanera i per representants del Tibidabo Torre Romeu.
Quico Díaz ha deixat el Sabadell Nord després de 7 anys. El tècnic sabadellenc ha decidit fer un pas al costat en el seu rol de director esportiu a Can Uriac per tornar en el futur a les banquetes.
Recordem que Díaz va estar-se 6 temporades al primer equip del Sabadell Nord, sent el principal artífex de l'històric ascens a Primera Catalana. Per raons de salut, va haver de deixar el càrrec i assumir la direcció esportiva fent un cop de mà al cos tècnic de Pablo Becerril, un rol que no l'acabava d'omplir del tot.
Este año la dirección deportiva, pues bueno, he estado echándole una mano a Pablo en lo que él me ha pedido y la verdad que, bueno, es un cargo que a mí todavía no me llena ni me satisface, ¿no? Yo todavía tengo el mono del banquillo y es lo que quiero seguir haciendo mientras pueda.
Díaz ha deixat clar que de moment no té cap proposta en ferm i, de fet, és a l'espera d'unes últimes proves mèdiques abans de poder afrontar algun nou repte. El Sabadell Nord, mentrestant, disputa avui el quart amistós de la seva pretemporada, després de perdre contra el Barberà Andalucía i de golejar tant la Fundació Terrassa com l'Olímpic Can Fatjó. D'aquí a mitja hora, l'equip de Becerril rep el Parets al municipal de Can Uriac.
Òscar Salguero gaudeix d'unes merescudes vacances després de tornar dels Jocs Paralímpics de Tòquio amb la plata del 100 braça SB8 penjada del coll. El nedador dels Marinals ha visitat l'hotel suís a Ràdio Sabadell per explicar l'èxit de la segona medalla paralímpica de la seva carrera.
Un premi a l'esforç i a la constància en un cicle olímpic que s'ha vist allargat per la pandèmia, 5 anys dels quals, els dos últims, amb confinament inclòs, se li han fet especialment durs a Salguero. Abans de volar cap al Japó, haver de complir 9 setmanes de quarantena i dels finalistes de Rio 2016, cap va repetir a Tòquio, excepte ell. Amb aquest còctel, el bracista del Club Natació Sabadell ha admès que va notar més la pressió que no pas al Brasil, on va ser medallista d'or per l'absència del rus Andrei Kalina.
Segueixo dient que no era conscient a Rio, era molt jove i és com que no vaig assimilar que eren uns jocs i jo crec que aquests segons ja sabia on hi anava. Jo crec que també era més, que és com més difícil estar a dalt i no perdre posicions, que estar baix i anar amunt. Jo crec que ha sigut més dur també el tema de gestionar la prova, de gestionar els nervis. Ja sabia el que eren uns jocs i jo crec que m'ha costat bastant més que a Rio, però bueno, com has dit, a Rio no estaven els russos, aquí sí, he quedat segon, més o menys he fet el mateix paper i estic molt content.
Recordem que a banda d'aquesta plata també va fregar la medalla en el 4% estils i que va ser 6è en els 200 estils SM9. Tot i gaudir ara d'uns dies de desconnexió, Salguero ja té la il·lusió d'encetar un nou cicle olímpic més curt de només 3 anys que el portarà a París 2024. Abans haurà de disputar el Mundial el juny de l'any que ve a Madeira.
I d'aquí 10 dies ha de tenir lloc la 22a edició del Rally de la Llana, una competició que tradicionalment ha transcorregut per carreteres vallesanes però que després de patir molts entrebancs burocràtics, ha decidit traslladar-se temporalment al Ripollès. Jordi Sitjà, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Malgrat el canvi de territori, molts pilots han trobat la motivació en el nou circuit i això ha provocat fins a 100 d'inscripcions. Tot i el canvi de localitat, els principals sponsors sabadellencs han decidit seguir vinculats al projecte i donar impuls a un trofeu que no es va poder disputar la temporada passada per la pandèmia. Així ho explica Jaume Marco, president del Motor Club Sabadell.
Ens vam quedar sorpresos, gratament sorpresos, perquè, ostres, tu vas amb un sponsor de tota la vida que com Autosí, com Urpí Esport, com Idegar, que s'ha incorporat últimament, o com Súbit, i els dius, escolta, que marxem d'aquí, que passa això, ells van ser els primers a entrar-se'n, i marxem d'aquí de Sabadell i anem cap a Ripoll. Què voleu fer? I ens diu, no, venim amb vosaltres. Hosti, això t'omple de satisfacció, la veritat és que sí.
La prova estarà dividida en 4 seccions, Capçacosta, Santigosa, Alpens i Llaés. Aquesta última molt similar al tram de Sant Miguel del Fai d'anys anteriors. Els amants del motor podran seguir el Rally de la Llana per streaming en una plataforma que encara es desconeix i que l'organitzador anunciarà en els pròxims dies.
I acabem fent un apunt de ciclisme perquè David de la Cruz no disputarà finalment la contrarrellotge dels campionats d'Europa que han arrencat avui a la ciutat italiana de Trento.
Així ho ha confirmat la Federació Espanyola aquest migdia. El Despronceda havia de ser l'únic representant espanyol en aquesta disciplina, però ha preferit reservar-se per la prova en ruta de diumenge després d'acabar fa uns dies la Vuelta. De la Cruz, de fet, ha de liderar la selecció en aquest europeu. Entre els 8 seleccionats també hi ha, recordem, entre d'altres, Mikel Landa o els germans Izaguirre.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 8 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm